Us volem parlar d'en Joan Marí Serra, ara mateix. Joan Cordeta, en Cordeta. Una persona emblemàtica dins l'imaginari col·lectiu formenterer, misteriosa. Els que no som nascuts, criats a Formentera, no hem sentit a parlar d'oïdes. Aquí mateix, a Ràdio Illa, sovint ha sortit el seu nom i vàrem dir, volem conèixer-lo una miqueta més. Ell ens va deixar el 2009, amb 83 anys, ja farà 14 anys, i volem conèixer una miqueta més aquesta figura, i així doncs li varen proposar al seu fill, en Mariano Cordeta, que s'ho va pensar, i finalment doncs, hem d'estar-li molt agraïts de que mos hagi donat el vistiplau i que s'hagi doncs, avingut a parlar en aquest matí. Molt bon dia, Mariano.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Em comentaves, no?, que et preguntava, però ell, a part d'aquesta doncs, faceta doncs, de remeier, com es guanyava les garrobes? M'has dit que va haver de marxar un temps fora i que després va tenir diverses feines, no?
Sí, va començar, en principi, com tots de Formentera, fent feina al camp. En determinat moment va haver de sortir, va estar a una fàbrica que feien gomes a Tarragona, li va durar poc temps. En determinat moment també va ser mestre d'obres, que pràcticament va ser fins que va entrar a GESA, de vés al 68, una cosa així.
Què hi feia a GESA?
I inclús en determinat moment es dedicaven a fer ses guàrdies per fer ses reparacions, feien ses esteses elèctriques, mitja i baixa tensió.
Molt bé.
Realment.
Tu, tot el teu ofici, tot el teu coneixement l'has après d'ell?
També, clar. Alguna cosa he afegit per altra banda, però en principi sí, moltíssim.
Els Cordeta, Can Cordeta és escap. I amb Joan Cordeta, o en Cordeta, era conegut, sobretot, perquè tenia, més enllà de la seva feina, diríem, oficial, com es guanyava bonament la vida, doncs tenia unes habilitats per sanar, no? O per ajudar a sanar, podem dir així?
També, és a dir, no només la gent venia perquè l'ajudés a sanar, sinó per moltes coses diverses, eh?
També feia una miqueta, vols dir com de psicologia o de coneixements en general?
No, és que inclús venia gent que no sabia com partir les terres davant d'una herència i els assessorava amb aquest tema, ben que dir que era molt...
Polifacètic.
Sí, o que aquella gent, per aquestes raons, pensava que era un home que se'l podia escoltar amb aquell cebre i
doncs podem parlar d'ell com una persona sàvia, una persona que tenia respecte pels seus coneixements i que aleshores la gent doncs, hi acudia, no?, per escoltar el seu consell, el seu assessorament.
Talment així.
I d'on ho va aprendre tot ell, això? Ho saps?
En principi, ell va estudiar molt. A part de que en realitat ell i tothom, perquè tothom ho tenim innat, és a dir, si féssim cas en el nostre natural, veuríem que innatament això és. El que passa que des de petits mos avesen a que no mos hem d'escoltar ni mirar-mos i ho deixem anar. A més que tampoc ningú m'ho parla, no? Per tant, si no estàs informat i a la vegada no et fas cas, arribes a punt de que consideres que hi ha un que sí que ho ha fet, en aquell li... entens que aquell en sap. I no és exactament així, és a dir, evidentment ell sí que es va fer-se cas i sí que ho va treure de manera innata i a la vegada ho va estudiar.
Com era ell, diríem, en el si familiar? O sigui, aquesta capacitat d'ajudar, doncs, d'assessorar, d'aconsellar la gent, també la tenia amb els de casa seva?
Sí. Però de totes maneres sempre pensa que, per exemple, tu no pots ser metge teu, un jutge no et pot jutjar si és un parent teu o té que veure amb tu, és a dir, feia relatiu, no era tant com ho feien les altres gent.
Clar, aquí clar, la confiança de vegades
Sí, però la millor no és confiança, la millor és que també ell el que suposava perquè teníem accés a la mateixa literatura que ell havia tingut accés, també suposava que per part nostra hi havia d'haver-hi equis esforç en aprendre algunes de les coses que ell havia après també.
Quan parles de literatura et refereix sobretot a llibres científics, sí, llibres de coneixement,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Exactament.
A vosaltres, quan teníeu doncs, una calipàndria, quan us fèieu mal que i caíeu...
No passa res. Vi que seguir.
No, sí, però...
Si li fas molt de cas, tens un problema. Si no li fas cas, normalment no et fuig, no,
però,
no hi és.
Però era ell qui intervenia? Era
moltes
ell
vegades,
qui,
sí. Qui... Moltes vegades, sí. De fet, el meu germà petit, en certa ocasió, va fer-se un tall considerable dins una mà, d'aquells que han de mantenir bastants de punts, i en comptes de portar-lo a que li donessin punts, va anar i li va dir, no, això ho curarem i hauries de veure aquella mà, no es coneix res, és a dir, no hi ha cicatriu, no hi ha marques de punts.
Ho recordes com ho va fer o no?
Sí, sí, sí. Cada dia li feia anar sa ferida, li posava, per exemple, atzavara o distintes plantes que servien per això.
Tu com vivies aquest tragí constant de gent a ca vostra, no? Suposo que com a boix petit o com a boix adolescent t'ho hauries passat bé, no? Que vingués molta gent a casa.
Home, no hi teníem relació, perquè realment ells venien... Aquesta gent venia a veure'l a ell, no,
ja.
No a nosaltres.
Però tu estàveu per allà.
Sí, però diguem-li, no. A més, venia gent que sa millor no eren ni coneguts, ben que dir que no...
Venia gent de fora Formentera?
També,
o...
sí, sí.
Sí, ja?
Sí, sí, sí. Encara recordo una persona que venia de Mallorca i encara, inclús, a continuació de Barça Mort, encara seguia venguent. O sigui que li tenien molta estimació.
Ens he comentat algun testimoni, no?, que la gent venia, s'esperava en una saleta,
sí,
i estava en una habitació i després doncs entrava i la gent li comentava, no?
Sí.
I...
Bé, no era talment així. El que passa és que, com que solia venir la gent amb vores així intempestives, a sa millor ell anava vestit de feina i el que feia era que s'arreglava una miqueta per atendre, diguem-li, no anar brut de sa feina i tal.
La gent es presentava així per sorpresa o cridava per telèfon, escolta, podia venir, o hi havia urgències?
Hi havia de tot. A més, això de les urgències, hi ha quantitat d'anècdotes.
Ah, sí?
On, per exemple, un home em contava que un diumenge de matí sa filla va tenir un dolor molt gros i, remei, anem a veure en cordeta, no? I van a casa, demanen per ell, no hi era. Havia anat a escap a fer uns esportells que tenia una paret i anàvem a buscar-lo. Varen dir aquella gent, se n'hi anaren cap allà i quan arriben, diu, i com és que ho tardat tant a venir? O sigui que donava... Aquella gent es va quedar amb la sensació de que els esperava i que inclús ja...
Sí, ho sabia, eh?
Ho sabia, sí. Hi va haver-hi molts de casos de gent que inclús va voler venir... I a mitjan camí els havia fuit d'esmal, no es va? I desisteixen, no venen. I l'endemà se'l trobaven i... Què, com va anar ahir? I aquells es quedaven espantats.
Però què dius, com qui ara? Dir.
Sí, sí, sí. Sí, era un home molt curiós.
Però clar, això entra dins l'àmbit, diríem... En fi, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però de lo paranormal, no?
Bé, per un que no entén és paranormal, per un que es dediquen a això és lo normal. És a dir, hauria de ser lo normal. El que passa és que és el que te dic, de petits m'ho ensenyen, o sigui, no, ningú m'ho parla de que això existeix, que per tant ni ho consideres. És a dir, si nosaltres tinguéssim una educació on sí que s'ha treballat sobre aquest tema, evidentment ho consideraries i no ho entendries paranormal, seria lo normal.
Quan parles de que aquesta cultura popular, aquests coneixements tradicionals s'extinguessin avui també les noves generacions, et refereixes doncs, a aquesta figura de la persona que té un poder, els remeiers?
També, però és que si et fixes, si de petits rebéssim una educació una mica més completa, tot això d'aquí entraria i molta gent despertaria de manera natural això que duim dins. És a dir, mon pare mai va considerar que fos ell que curàs. Ell treballava damunt el que inclús anomenava vis medicatrix, és a dir, la teva pròpia força de curació.
Bueno, de fet, tenim entès que de vegades, si la gent ha mal de queixal o mal, sí, de, o mal de cama o el que sigui, els feia seure en un lloc,
sí,
i no els hi feia res. Aquí tornar aquí...
Home, en general sí. És a dir, sí que els hi feia res.
O se'ls hi passava la gent asseguda en aquell lloc.
Podria ser. És a dir, això té que veure inclús amb aquelles medicines que van i t'adonen, te'ls aprens i et fuig la dolència que tens i llavors t'ensenyen el que és i s'afecta placebo, que se li diu, no? El que té que veure és la teva pròpia força de curació. Tu, voluntàriament, si en fóssim conscients, tots mos podríem curar. O directament estaríem sants, perquè per curar-te primer has d'haver entrat amb un fora de salut, no? Amb un... en no tenir salut.
En qualsevol cas, més enllà d'aquestes reflexions i aquestes teories sobre la capacitat que tenim cada un de nosaltres, que és una teoria, però que tu dius que has experimentat, que has vist tu mateix amb els teus propis ulls, de la capacitat, diríem, innata de cada un d'autocurar-se, d'autosanar-se, suposo que et sabien moltes fórmules d'herbes, com un remeier, diríem, sí, tradicional, no?
Sí, sí. Sí, el que passa és que...
Les tenia apuntades o tu tenia tot dins del seu cap?
Anem a veure. Ell, la seva manera d'atendre, era un poc mal a entendre, en el sentit de que quan venia una persona, el que ell buscava és que, a través inclús de treure distints llibres i de donar aquestes explicacions que sortien ben explicades amb aquells llibres, aquella gent fos conscient d'on se ficaven, de que havien de corregir aquells aspectes de la seva vida, que era el que els portaven a tenir aquella malaltia. Per tant, si tu de moment veus quins són els aspectes que estan sent fluixos en la teva vida i després va i t'adona aquest règim de vida, aquests plantes per prendre, aquests exercicis per fer, aquests feina, no?, que t'encarregava, aquí era on un, a través d'aquesta disciplina, era on aquesta força interior que tenim tots t'adobava. És així.
Ha quedat algun tipus, tot aquest corpus de coneixement que tenia en Joan Cordeta, ha quedat imprès alguna banda sobre blanc o s'ha transmès oralment?
Anem a veure. Hi ha distintes persones, ara mateix, de Murcilla, que ho segueixen, el que passa que de maneres diferents. Però sí que segueix, és a dir, és que això, de veres que... Ara imagina't, quan vas a escola, qui és que t'ha parlat mai de que tu et pugues curar? Qui és que t'ha parlat mai de que duguent una vida bàsicament sana, i sana no entesa només en el que t'alimentes físicament, o sigui, es menjar cada dia ni fer cert exercici, etcètera, etcètera, sinó algo més complet, amb un aliment on intervé també un aliment mental, un aliment emocional, no només físic. Música, art a distints nivells, tot això d'aquí també ajuda. No només menjar-se un plat cada dia a les hores de dinar.
Ja.
És així?
No, sí, jo tinc constància de que encara ara a Soralia hi ha... Bé, curanderos, no?, com se'ls coneix popularment, o gent doncs amb un poder, i que la gent hi segueix anant. Gent formada, noves generacions, que creuen amb la sanitat convencional, amb lo químic, amb la professionalitat dels doctors, però segueix també aquesta via alternativa, en què està passant a Formentera encara.
Home, és que, per exemple, quan tu vas a un metge... Ell té un protocol on tu li dones determinada dolència que tens i ell, allí dins aquell protocol, dictamina que tu tens X malaltia i hi ha que subministrar X medicaments. És que inclús jo crec que ho tenen escrit. No hi ha creativitat, llevat de que hagués d'anar a una especialitat, diguem-li, més important. Però els metges mateixos, quan t'atenen, també et donen un camí de correcció de la teva vida, no sé, quan tu fas excessos de si alcohol, de si tabac, de si no sé què, tot això aquí és evident que tocaria corregir-ho. I supos que tot Déu n'és conscient de que no és necessari.
O sigui que entenc que més enllà d'aquesta saviesa, d'aquests coneixements, d'aquest, diríem, la gent ho diu com un poder, no?, que tenia el doctor Cordeta, o per dir que això, sí, que tenia en Cordeta, ell tenia com una aproximació holística al que és la salut integral d'una persona, no?
Sí, 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 totalment. Clar, és que segurament el més important és entendre que una pastilla, per exemple, l'únic que fa, si vas mai a la farmàcia i treus el prospecte, ho diu ben clar, alivi simptomàtic de tal cosa. No diu que curi. No hi ha ni una sola pastilla que digui que curi. Parlen només d'eliminar un símptoma. Per tant, sí, tu te'n vas amb una dolència i te la lleven, o sigui, amb un mal. Te lleven el mal aquell, però segurament, a ser millor, si no fas una feina més profunda, no estàs eliminant el que t'ha causat aquell mal. No estàs curant-te, realment. És important, això.
Jo, de vegades, quan... jo sé que moltíssima gent de Formentera venia a veure en Joan Cordeta. No sé si donava una voluntat, la gent, li regalava alguna cosa, per agrair el servei. Com era?
La gent era agraïda, senzillament. No, mai havia demanat res ni se li ocorria. Pensa que atenia a qualsevol persona que anàs sense tenir en compte res, diguem-li, d'abans d'ell. No hi havia prejudicis, diguem-li, que diguessin no, en aquest d'aquí no l'atendré.
La meva experiència, però, és que avui la gent em parla com en veu baixa, no?
Sí.
De dir, no, perquè... I són moltíssima gent de Formentera qui van a ells mateixos, qui van anar als seus pares, gent doncs, de generació doncs, que ja tenen 90 anys, qui van anar als seus nets, gent que avui té 40 anys, que els hi portaven de petits. Entre la gent de Formentera, pràcticament venia tothom, no?
Sí, sí.
Entre les famílies de Formentera.
Tothom. I més en aquella època que en diumenge no hi havia una consulta d'un metge oberta. Els diumenges havies de buscar un altre camí. No és així.
Molt bé. Creus que, d'alguna manera, més enllà, com per exemple la ràdio pública, que té aquesta voluntat de servei i de funció pública i de recuperar doncs, aquestes figures, creus que hi hauria d'haver algun homenatge o alguna... algun text o dedicat a algú que va ser tan important per la vida social de Formentera durant tants anys, durant tantes dècades?
Jo suposo que senzillament en su record de que no només de la seva figura, sinó de lo que representa, ja és molt important. És a dir, una persona que és generosa, que és filantròpica, que dona lo que té, sigui poc o molt, a aquella persona se li ha de tenir un reconeixement. No material, sinó algo que va més endins. No, supos que inclús ell ho valorava així. Pensa que la quantitat de gent es presentava, inclús mort, ell sent mort encara es presentava gent, es presenta, seguir amb aquella gratitud. Descendents de gent que havia vengut encara tenen aquesta gratitud i encara venen. Sense ell ser-hi. O sigui que és molt curiós com sí que dins d'aquest grup de gent encara se'n recorden d'ell en aquest sentit.
Quina és la, potser, ja per acabar, Mariano, que sabem que tens feina i que mos has fet, doncs, amb gran generositat de part teva, doncs, aquest lloc en la teva agenda i en fi, i parlar de ton pare. Quin diries, potser, que és el cas més extraordinari que has vist l'actuació de ton pare davant d'una altra persona?
Més extraordinari, en quin sentit?
En el sentit de dir, ostres, aquesta persona es trobava fatal i o tenia alguna cosa que dius que a l'hospital li van dir, ui,
sí, sí,
tal, malament, i aquí...
Sí, sí. Una dona que va a un metge, li diagnostiquen una malaltia hepàtica i quan li diuen que toca operar-se, tenia molta por d'agulles i talls i coses així, i diu, no pot ser això. I se'n va venir a veure en Cordeta i li va donar un règim d'alimentació i de segons a quines plantes i de fer cada dia. I aquella dona, el pròxim dia que li va tocar la revisió amb el metge es queda espantat en l'analítica que va sortir, on no hi havia cap dolència i no hi havia que fer la intervenció.
Malaltia hepàtica, eh?
Sí, sí, sí. Metge. Talment així. Però clar, saps què passa? Que si, per curar-te, el que tu has de fer és treure i creure-te, evidentment, que tu tens aquesta capacitat de curació. És a dir, evidentment et fa falta una disciplina per arribar-hi, una conducta diària on tens determinada alimentació, ja t'ho dic, no només de menjars o de beures, sinó d'alimentació en molts de sentits, i certa disciplina física de fer exercici o de, jo què sé, depèn del sedentarisme que tu tinguessis, depèn de sa vida que tinguessis, això el que fa és fer sortir de dins tu aquesta... Perquè ell sabia curar en ses mans, en sa imposició de mans o en su pensament. El que passa que pensava que era massa fàcil i que seria equivalent a que te prenguis una pastilla i t'adobis, m'entens?
Sí, eh?
Aquella persona no s'adobaria realment.
Uau.
Perquè per adobar-se, per curar, havia de fer un canvi de vida. No, no estava duent la seva vida ordenada.
Doncs amb aquesta confessió acabem aquesta entrevista amb en Mariano Marí, Mariano Cordeta, fill d'en Joan Cordeta. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.